11 del matí, 4 minuts, iniciem la segona i última hora del Faves Comptades d'aquest dijous i ho fem per parlar de salut i en concret del càncer de coll uterí o càncer de cèrvix. És el quart tipus de càncer més freqüent en dones. A l'estat espanyol es diagnostica a unes 2.000 dones cada any. Es tracta d'un tumor maligne que s'inicia a la part més baixa de l'úter. Mitjançant la Setmana Europea de la Prevenció del Càncer d'Úter, que té lloc precisament aquesta setmana, es vol conscienciar a totes les dones de la importància de prevenir aquesta malaltia. I per aprofundir en el tema, avui tenim amb nosaltres la Laura Balcells, que és ginecòloga a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Dèiem que el càncer de cèrvix és el quart càncer més comú en dones i que es diagnostica a unes 2.000 dones a l'estat espanyol durant l'any i a més de 350 a Catalunya. Quines són les principals causes d'aquest tipus de càncer?
Bé, doncs, en realitat hauria de parlar bàsicament d'una, que és el virus del papiloma humà, que és responsable gairebé del 100% dels càncers de coll d'úter.
Doncs parlem precisament del virus del papiloma humà, ja que és precisament la principal causa d'aquest càncer. Què és i com es transmet?
Bé, el virus del papiloma és un virus, no? Diríem com el del Covid, que es transmet bàsicament a través de les relacions sexuals, principalment quan hi ha una penetració vaginal, però també en qualsevol altre tipus de relacions de contacte de la pell, de les mucoses, el sexe oral també.
N'hi ha de diferents tipus?
Sí, efectivament. També fent analogia amb el Covid, n'hi ha de molts tipus. En aquest cas no els anomenem amb lletres gregues, sinó que els anomenem amb números, el 6, l'11, el 16, el 18, el 31, el 45, n'hi ha molts.
Així no,
més de 200 tipus.
Així no es despista ningú, no? Queda clar i meridià que cadascú està numerat per identificar-ho bé. De totes les infeccions del virus del papiloma humà, podem dir que totes provoquen càncer d'úter o no?
No, ni de lluny. De fet, es calcula que fins al 80% de les persones sexualment actives en algun moment entren en contacte amb el virus. I el 80% no tenen un càncer de coll d'úter. Llavors, de fet, hi ha alguns tipus que directament no tenen cap mena de risc de fer càncer de coll d'úter, com serien el 6 i l'11. Aquests provoquen altres problemes, com les verrugues genitals o condilomes. Llavors, hi ha altres virus, altres tipus, que sí que tenen aquest potencial de generar un càncer de coll d'úter, però només una minoria de les infeccions donaran lloc a aquest problema. La gran majoria, el sistema immunitari és capaç d'eliminar el virus i no ens enterarem mai que l'hem tingut. Només un 10-15% de les dones aquest virus persisteix durant molts anys i és justament aquesta persistència en el temps la que marca el risc d'acabar tenint un càncer i llavors d'aquestes algunes faran unes lesions precursores que nosaltres som capaços de diagnosticar prèviament, abans de que es converteixin en un càncer, i de les que tenen aquestes lesions tampoc no totes acabaran fent un càncer. O sigui que només són una minoria i tenim eines per detectar les dones que tenen aquest risc augmentat de fer aquestes lesions.
I quan ens hauríem d'alertar? O sigui, quins són els indicatius que ens poden fer pensar doncs, que tenim algun problema, podem començar a tenir algun problema?
Bueno, el virus en la seva fase inicial és totalment silenciós. No dona cap mena de símptoma, ni de molèstia, ni d'alarma de ningú tipus. No? No és fins a fases ja avançades d'un càncer, és a dir, quan ja hem passat molts anys amb el virus i ja s'ha desenvolupat un càncer, que es poden començar a notar algunes coses, sí, com podrien ser sagnats irregulars, dolor a la part baixa del ventre, sagnat amb les relacions sexuals, dolor amb les relacions sexuals, inclús pues, ja en estats més avançats, pèrdua de pes, malestar general, etc. Però diguéssim que tot això són símptomes de malaltia avançada. En les primeres fases, les que podem detectar i actuar, no dona cap símptoma i ve aquí la importància d'anar al ginecòleg a fer les revisions i a fer les proves de detecció.
Parlem precisament de la prevenció de la possible infecció del virus del papiloma humà. Com es fa?
Bueno, per detectar precoçment el virus, tenim dos tipus de proves, no? La prova del virus del papiloma pròpiament, que és com una PCR. Faré moltes comparatives amb el Covid, perquè crec
però
que
està molt bé perquè així il·lustra.
Tenim tot recent i tots tenim bastant en el cap. Llavors, al igual que pel Covid, per detectar-lo, fèiem una PCR del nas, no? O de la faringe. Nosaltres podem fer una PCR del virus del papiloma a nivell del coll de l'úter, que és on ens interessa saber si hi està o no.
Uh-huh.
Vale? Aquest és un dels tipus de proves de detecció precoç que es fa a partir dels 30 anys. Vale? I en els programes de cribatge es fa cada 5 anys. És a dir, els 30, els 35, els 40... El cribatge comença als 25 anys, i no abans, perquè abans el risc de tenir algun problema relacionat amb el càncer de coll d'úter és extremadament baix. Per això no és necessari fer les proves abans. Entre els 25 i els 30 anys, la prova que hem de fer és una citologia, que no mira si està el virus o no, sinó va a mirar directament si ja hi ha algun tipus de lesions. Perquè entre els 25 i els 30 és molt freqüent que hi pugui haver el virus, perquè és precisament en persones més joves on hi ha més freqüència d'infecció, però la majoria d'aquestes infeccions es resolten espontàniament. Per tant, anem a buscar directament aquelles persones que ja tenen alguna petita lesió.
Mm-hmm. Es pot curar?
I tant que es pot curar.
Sí.
El virus, com dèiem, la gran majoria s'eliminarà sol. I si no, nosaltres el que fem és, quan detectem que hi ha alguna lesió, quan surten alterades les proves de cribatge, sempre ho hem de confirmar amb una prova una miqueta més específica, que és la colposcòpia, que va a mirar el coll de l'úter i agafar biòpsies per confirmar si realment hi ha una lesió o no. D'aquestes premalignes, eh? Encara estem parlant de que no hi ha cap càncer. Llavors, si confirmem que hi ha una d'aquestes lesions, el que fem és una petita intervenció, una petita cirurgia per treure només aquesta lesió. I amb això, en principi, resoldríem aquest problema.
Mm-hmm. Anem al tema de les vacunes. Podem dir que la vacuna és segura?
Sí, la vacuna del papiloma és una vacuna molt segura. De fet, els efectes adversos descrits són simplement reaccions locals a nivell del braç, dolor, una mica d'inflamació, però no dona efectes adversos greus i és una vacuna molt recomanable i molt important. De fet, ara es posa tant a nens com a nenes i pot reduir fins a un 90% les incidències de càncer de coll d'úter en l'edat adulta.
Se la pot administrar qualsevol dona de qualsevol edat?
Sí, qualsevol dona i qualsevol home i qualsevol persona. No està només limitada a les dones i no només als joves. El que passa és que és cert que és molt més efectiva en prevenir el càncer de coll d'úter i altres problemes com les berrugues, càncer de vulva, càncer de faringe, tot això que també estan provocats pel virus. I la vacuna, com que protegeix del virus, protegeix de totes aquestes coses. És molt més efectiva si la posem en edats joves abans de començar les relacions sexuals. Un cop iniciades, com que ja hi pot haver hagut un contacte amb el virus, pot existir ja el risc. Hi ha un benefici, perquè, com hem dit, hi ha molts tipus de virus i si jo m'he exposat només a un tipus i em poso la vacuna, estic protegida de tota la resta, de totes les exposicions futures que jo pugui tenir, però ja he corregut un risc. Llavors, quan abans la posem, és molt més efectiva.
Ja hem interpretat pel que ens explicava recentment que també els homes poden contraure aquest virus.
Sí, efectivament.
I per tant, sí. La vacuna també els hi serveix i diríem que, bueno, que estan que poden afectar també, es poden quedar afectats.
Sí, ja més, bueno, poden tenir càncer de penis, en homes que tenen sexe amb homes hi ha risc també de càncer anal. I també és recomanable que es posin la vacuna perquè d'aquesta manera al disminuir la càrrega total de virus del papiloma en la població, doncs també es protegeix a totes les persones, no?, que tenen relacions.
Doncs que quedi clar, que no estem parlant de dones només, sinó que parlem d'homes i dones. Segons hem vist del portal de la Generalitat de Catalunya, al nostre territori es diagnostiquen més de 350 casos anuals de càncer de coll uterí i es produeixen unes 90 morts per aquesta causa. Com es podria baixar aquestes xifres?
Bé, doncs una mica hem anat comentant aquestes mesures, no? La primera és la vacuna, és la prevenció primària més bàsica. Després és molt important el cribatge, és a dir, anar-nos a fer proves de detecció precoç per poder detectar el virus si és que hi és, i llavors tractar aquestes lesions. Si el detectem i no el tractem, tampoc no seria útil, no? Llavors hi ha altres mesures de prevenció que també estan en les mans de les persones, no? Com és, per prevenir la infecció del virus del papiloma, podem utilitzar el preservatiu o altres mètodes barrera en les relacions. D'aquesta manera també ens protegim abans d'arribar a tenir-lo. I també una altra mesura important seria el no fumar. El tabac fa que sigui més fàcil infectar-nos i també fa que un cop tenim el virus sigui molt més difícil d'eliminar, perquè baixa molt les defenses a nivell del coll de l'úter.
Doncs és important tenir en compte això. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, s'ha proposat eliminar aquest càncer mitjançant la vacunació, la detecció precoç i el tractament de les lesions. En quin període de temps creus que es podria haver erradicat?
Bé, bueno, una mica són els pilars que hem dit abans, no? L'OMS ha proposat que pel 2030 el 90% de les nenes estiguin vacunades, el 70% de les dones cribades i el 90% de les que tenen alguna lesió tractades, no? Si ens fixem en la primera xifra, a Espanya tenim una cobertura vacunada del 75% el 2023 i a Catalunya un 86%, o sigui, encara estem per sota, no?, d'aquest objectiu del 90% de vacunació, i a més en aquest últim any han baixat les cobertures, abans eren més altes, per tant, doncs hem de seguir insistint, no?, en la importància de totes aquestes mesures, tant de la vacunació com del cribatge. Llavors, en aquest sentit, és molt recomanable que si fa més de 5 anys que no ens hem fet cap prova o no ens l'hem fet mai, que acudim a l'estil, a la llevadora, al ginecòleg, a fer-nos una prova de cribatge, la que toqui per edat.
Actualment, quin és el tractament per al càncer de coll uterí?
Bé, si totes les coses que hem mencionat fins ara han fallat i finalment ens trobem amb un càncer, no?, com passa, doncs el tractament depèn una miqueta en quin estadi es diagnostiqui. En estadis més inicials es fa inicialment una cirurgia, bastant molt radical, molt més invasiva, des del veu, que la petita cirurgia que fem per treure les lesions precursores, on es treu tot el càncer, ovaris, úter, ganglis, etc. I en estadis més avançats, on aquesta cirurgia ja no és possible, es fa quimioteràpia, radioteràpia.
Molt bé, doncs avui hem volgut aprofundir una mica més amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció del Càncer d'Úter i ho hem fet amb la Laura Balcells, que és ginecòloga a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Li agraeix moltíssim, doctora, que vagi molt bé al matí.
Moltes gràcies a vosaltres, bon matí.
Bon dia.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza
és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ara és el moment de repassar el calendari per saber què ens espera aquesta pròxima quinzena en relació a les propostes culturals que podem trobar a la ciutat. És el moment dels imperdibles de l'Eduard Gené, a qui ja saludem. Molt bon dia.
Bon dia tinguis, Carmen.
Imperdibles vol dir que no ens ho podem perdre, però clar, arribar tot també és una mica complicat. Per tant, fem una mica de... Aquí teniu el mostrari.
Exacte, jo penso que s'ha de dir que és el que hi ha i que la gent es coneixi. També és veritat que podem dir més o menys, escolta'm, jo aconsello més això.
Clar.
També podríem fer-ho per sectors. Dir aquest concert, per exemple.
Vinga.
Demà. Al Teatre Auditori. Uh-huh. Divendres, a les 20 hores, Rita Payés.
Ahir és por... Vinga.
Rita Payés, que, escolta'm, té exaurides localitats des de fa bastants dies.
Uh-huh.
Jo la veritat és que t'haig de dir que em va sorprendre bastant que fos tan ràpid això, perquè, a veure, Rita Payés, d'on surt? Surt de Sant Andreu, de l'escola de Sant Andreu de Jazz, que sortia a Motis, a Daniel Motis, que sortia moltíssim.
Déu-n'hi-do, no? Sí, molt bé.
I porta molts anys, el Joan Chamorro, és potser el cap visible d'aquest moviment, i Rita Payés, doncs, és una de les alumnes, de la gent que va anar sortint, molt joveneta, i que des de molt petita està entrant via jazz dintre del món de la música. El que té de característica aquest grup és que crea, o sigui, gent que estudia música, especialitza en determinats instruments, però en el cas de la Rita Payés, a més s'ha convertit en una cantautora, és a dir, que fa, ella composa les cançons, ella fa les lletres, i per tant és una cantautora. La cantautora que a la vegada el seu instrument és el trombó. Veurem amb aquest concert si efectivament només fa la cançó, es diu De Camino a Camino, mm-hmm, que és en castellà, però dintre de les cançons que canta hi ha en castellà i en català. Hi ha una barreja. I jo puc dir que es nota perfectament amb la seva obra, amb el seu tipus de cançó, aquest origen partint del jazz, es nota perfectament, per la cadència, per la rítmica, etc. Però que té molta personalitat. Sí que entenc perfectament que hi hagi...
Sí, que hi ha un segell que és Rita, sí, Rita Payés.
Sí, sí. I que es nota que ve d'on ve. Eh? Uh-huh. Però no perquè això la limiti, sinó tot al contrari, que li dones molta capacitat. Amb un grup, a més, que hi ha guitarra, dos guitarres, un contrabaix, una bateria, dos violins, una viola i un violoncel. O sigui que són gent, la majoria d'elles, dones, que també és molt significatiu,
sí,
i a més que totes, o gairebé totes, han sortit una mica d'aquest grup, d'aquesta escola. Jo penso que pot ser molt interessant, jo tinc molt interès en escoltar-ho i veure-ho, i veurem després com resulta. Segur que el públic estarà allà amb un tant per cent molt elevat, serà molt jove, i amb un tant per cent molt elevat serà molt fan. Però això ja és normal, això ja forma part del tema de l'espectacle. Per tant, diria que aquest seria una... Però doncs no oblidem que avui aquestes petites coses que es fan aquí a Sant Cugat i que a vegades passen desapercebudes, a l'Ateneu hi ha un concert que es diu Les Cambres de l'Ateneu. I és un concert també de petit format, amb una cantant i compositora catalana que es diu Dejuna Lund, o sigui que el nom no sembla que sigui catalana, no. Però bueno, podria ser-ho, i fa un concert que es titula Somni, i és acompanyada a la guitarra per un altre que també diu que és català, però es diu Paul Benham, que no vol dir que no siguin catalans. són nascuts aquí de pares, jo què sé, d'alemanys o d'on sigui. I s'ha de tenir molt en compte aquest tipus d'espectacles, de concerts, perquè són de petit format. Dins de l'Ateneu l'espai és molt reduït, sembla que són 100 persones que hi poden cabre, ben apretadetes, però en canvi té aquesta qualitat per mi de la proximitat. Si estàs fent un concert que estàs molt proper al que està fent la música, i per tant comencem per avui això, demà aquest de la Rita Payés, i llavors saltem el diumenge amb un altre d'aquests concerts, d'aquestes coses petites, petites en quant a la forma, però que poden ser molt interessants, que és les cambres singulars que fa l'Ajuntament en diferents espais de la ciutat.
Diumenge?
En aquest cas, diumenge a les 12 del migdia.
Uh-huh.
I en aquest cas és un duo amb una mezzo portuguesa, però que s'ha creat des del punt de vista professional aquí a Barcelona, i amb una guitarra que l'acompanya, i fan una cosa que es diu Cantos Ibéricos, i ho fan al Centre Grau Garriga. O sigui que l'espai és un espai no habitual per fer aquest tipus de concerts, però en canvi també té...
Allà a la plaça Can Quitèria.
Sí, a plaça Can Quitèria, a les 12 del migdia del diumenge. I té una proximitat també molt interessant. Per tant, vol dir que hi ha, fins a dir tu, en 3 dies, no?, entre dijous avui dissabte, i divendres i dissabte, hi ha aquestes 3 coses diferents des del punt de vista musical, dos amb molta proximitat i una que potentíssima des del punt de vista del públic i tal, que estarà, com digui, està esgotat.
Cultura de proximitat.
Cultura.
I de prop.
Exacte. Exacte. També hi ha una altra cosa molt, molt interessant el diumenge al Teatre Auditori.
És
un espectacle familiar, aquest que en diuen familiar, però jo el recomano molt, sobretot pels nens i les nenes, evidentment, a partir de certa edat, perquè és un grup d'origen basc que ja va fer unes obres aquí, i l'obra es diu Mr. Bo, de la Marie de Jong, i l'autoria i la direcció és del Joaquín Oregui. I és molt interessant perquè és un espectacle sense veu. O sigui,
sense paraules.
No, paraules.
O sigui, és mut.
És mut, però és gestual totalment. Tots els actors i els actius porten unes carotes grans. I t'asseguro que l'experiència que vam tenir l'anterior vegada que va venir un grup com aquest és que com és possible que uns actors i unes actrius amb la cara tapada... Puguin expressar tant. Exactament. O sigui, però arribar a punts de dramatisme, inclús. En aquest cas, suposo que si està dirigit a nens no serà tan dramàtic com el que vam veure l'anterior vegada, però és fantàstic veure doncs, com els moviments i
l'expressió corporal parla
dona,
molt.
Dona moltíssim és molt interessant. Jo ho recomano que, si tens família, evidentment més. És veritat que nens molt petits potser els hi xocarà una mica, però nens a partir de 5 o 6 anys segur que hi entraran molt, molt fàcilment. I aquest és molt, molt recomanable. I saltem un altre d'aquests espectacles del Teatre Auditori que de moment no està del tot ple, però jo espero que d'aquí a fin de la setmana vinent, perquè això és el divendres 31 de gener.
Ah, ja sé quin és.
L'Orquestra Simfònica del Vallès, que ens farà un espectacle, un concert que és música de western. Música de western que puc avançar dient que avui en el Molta Comèdia parlarem amb dos dels protagonistes d'aquest concert de música de western.
Sí?
Perquè hi ha música... Jo penso que una cosa, Carmen, i és la música del segle XX, bàsicament és la música de cinema. el cinema, o sigui, ha creat una quantitat de compositors d'una potència extraordinària des del punt de vista musical. I moltes de les músiques que han sonat en una pel·lícula, després
s'han
fet
en cançons,
en concerts.
No, i que s'han convertit en cançons de les llistes.
Sí, sí, sí. I no només la cançó, sinó la composició, que s'ha convertit doncs, en un concert, doncs, en una balada, en una sinfonia, petita sinfonia, etcètera, etcètera. I tenen una qualitat, hi ha compositors que tenen una qualitat extraordinària que podríem comparar amb qualsevol compositor. Jo estic convençut que si Mozart hagués nascut al segle XX, hagués fet música per cinema.
Bandes sonores.
Sí, sí, tal qual. I en aquest cas, doncs, tenim un cantant extraordinari, un baríton, que és el Toni Marsol, i després un narrador, que és el Lluís Posada, que és el doblador de moltíssims actors i actors molt bons, i estic convençut que serà molt interessant, perquè, clar, et sonaran... Jo, en el programa, ho diu en català, a mi em sona, no? Perquè diu els set magnífics.
Clar.
Clar, t'has acostumat.
A mi també em sonen, però jo t'he de dir una cosa, que així com l'altre concert, el de la Rita, parlaves d'un públic jove... Aquí, segurament, estem parlant d'un públic ja d'edat adulta avançada,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè
sí.
El western no és que sigui un gènere que estigui d'actualitat, sinó que és un gènere més romàntic per la gent que ja tenim una certa edat.
Però clar, quan et diuen el bo, el lleig i el dolent...
Què? Tu digue-li això ara a un jove que passi pel carrer. A veure què et diu.
Però pensa una cosa, que estem parlant de la música de l'Ennio Morricone, un compositor extraordinari que ha fet coses... Mira, l'Ennio Morricone té un concert per a violí, que no té res a veure amb cap pel·lícula, que és boníssim. I, per tant, en aquest sentit, jo estic convençut que aquí l'Orquestra Simfònica del Vallès farà, això que dius tu, un concert dedicat o adreçat més aviat doncs a una generació que podíem dir de 50 cap amunt...
Posa-li. Mira, de 50 cap amunt, fins i tot hi hauria algun despistat que, com a molt, et podria identificar ballant amb llops.
També. També, no, no.
Potser les més antigues.
També, és veritat, és veritat. No, no, i a més, sona molt bé, la veritat és que sona molt bé. Jo estic convençut que això serà un concert que tindrà molt èxit.
I que la música de pel·lícules, de western, les bandes sonores... Ostres, que tenen molta personalitat, que les identifiques, que són entretingudes auditivament.
Sí.
Són molt entretingudes, també. Vull dir que la música et va explicant la història, no? Que és capaç de descriure't fins i tot les escenes, no?
Sí, sí.
La tensió, la calma...
Et crea un clima.
Correcte.
Un clima.
Exacte.
I quan és una cançó que hi ha molt de lletra, doncs encara que... No, o sigui, jo solo té el peligro, perquè per mi, és clar, solo té el peligro, no? Do not forsake me for my darling. Vull dir que, escolta'm, té una força total.
És un bon concert, jo crec que estarà molt bé.
Bueno, seguint amb això, tenim una cosa especial, que és el dia 31, el divendres de la setmana vinent, que es fa al Teatre de Mirasol i es titula Rel i Grapa. I està fet pels dos germans, el Víctor i el Raúl Pérez Armero. Un dels germans és coreògraf i és ballarí, i l'altre és músic i l'acompanya tocant instrument. O sigui que un germà balla i l'altre l'acompanya amb instrument. No havien fet mai res junts, i el primer espectacle que estan fent junts és aquest, que està girant per a tot arreu, més o menys per on...
Això a Mirasol, quan?
Això mira, sol el dia 31, o sigui, el divendres de la setmana vinent.
Sí, no demà, sinó...
De la setmana vinent, exactament.
Correcte.
I
què més ens queda?
No sé si ens podem allargar, perquè...
No massa.
No massa?
No.
No ens podem allargar fins al dia 7 de febrer?
El 7 de febrer? Vinga, fem un avançament de... Què trobarem?
Trobarem una obra extraordinària, El matrimoni de Boston, del David Mamet.
Sí? Jo tinc entrades, però no són per ara.
Com no són per ara?
No són per ara.
Ara s'ho m'explica.
És molt fàcil, que no són per aquí.
Ah, bueno, d'acord.
Però que és per anar a veure aquesta. aquesta obra.
Perquè està girant, està girant.
Exactament.
Per tot Catalunya.
O sigui que jo també hauré de girar. Hauré de girar amb l'obra.
Però aniràs a prop o aniràs...
A prop, a prop.
Aniràs a prop, no? Perquè no tinguis que fer ara un gran desplaçament.
No.
No, t'ho dic perquè, escolta, hi ha coses que...
El que passa és que, clar, serà uns mesos més tard. Clar, aquí arriba el febrer i em sembla que aniré a l'abril, imagina't.
El Matrimoni de Boston és una obra extraordinària, extraordinària, sí. David Mamet, que jo vaig veure com la van fer per primera vegada al Teatre Lliure de Montjuïc a la Sala Petita, i on el paper principal feia l'Anna Itzaran, que malauradament doncs, ja no estan nosaltres, i resulta que el segon paper de la noia més jove feia la Emma Vilassau.
Ai, mira.
I ara el que fa és que l'Emma Vilassau fa el paper que feia l'Anna Itzaran.
Home, clar, llei de vida, això.
La Marta Marto, que feia el paper de la més joveneta, fa el paper que feia la Emma Vilassau. I aleshores hi ha l'Emma Arquilloé, que tanca el tio. És una obra que jo l'aconsello a tothom. I el dia a tothom vull dir qualsevol persona de qualsevol edat.
Bé, jo m'espero al meu torn. Quan arribi ja t'explicaré. Però si tu em dius que sí, que és recomanable, jo, mira, com deies tu, a sus órdenes. Eduard, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí. Doncs escolta, ens tornem a veure d'aquí 15 dies. Tu d'aquí una estona tornes, eh?
D'aquí torno, sí senyora.
Molt bé, gràcies.
A tu.
Bon dia.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Cantant, productora, compositora, ballarina i actriu, la nostra convidada fa música experimental amb els generals dancehall i afrobeats. Mireia Gómez, coneguda artísticament com Admire, visita el Faves Comptades per presentar-nos el seu últim treball i explicar-nos com li va la vida. Benvinguda, Admire.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
I ballant, no?
Ballant sempre.
Sempre està ballant. Deixeu-me que també saludem el Martí González, que és qui ens porta habitualment aquest espai de ritme sancugatenc. Martí, com
què tal?
Estàs?
Què tal, Carme, com estem? Molt bé.
Doncs avui volem saber com li va a l'Admire, que va traient cosetes, les anem rebent. I ara, això que escoltàvem, Admire, és Les del Mediterrani?
Exactament, sí. L'últim single que vaig treure a l'estiu.
Mm, i què tal? Com ha funcionat?
Pues molt bé. La veritat que ha sigut el que m'ha funcionat millor de tots. Sí, sí. Estic contenta perquè cada cop anem creixent més i cada single va millor que l'anterior. Llavors, doncs, agraïda.
Això és bon senyal, això. Sí, vol sí, dir sí. que la cosa va avançant, va millorant, va progressant, no?
Progresso adequadament.
Mira que bé.
Aquesta manera que hi ha de funcionar ara la música, normalment, la música, sobretot urbana també, però de treure singles, però deies que, em deies fora de micro, que estàs preparant un àlbum, que també sí. no és gaire habitual, que la gent va treure singles, però que sí que els vols, segurament aquest no de l'estiu no, aquest Les del Mediterrani no, però sí que vols això, englobar unes cançons, diríem, en un àlbum.
Totalment, a part aquest àlbum és conceptual. Llavors, clar, m'estic deixant tot, el cap, el cor, però bueno, crec que sóc un artista, o almenys m'estic descobrint que sóc un artista d'àlbums i de, pues això, com d'anar fent projectes més grans i que tinguin una intenció i un viatge en si mateixos.
Aquest és projecte de... O sigui, és un àlbum, com dèiem, que estàs en procés de creació o ja tens algunes cançons i algunes...
Sí, o sigui, està bastant fet, però alhora queda moltíssima feina. però bueno, vaig fent... O sigui, hi ha moltes cançons fetes, però encara em queden unes quantes.
Però del que tens fet fins ara, hi ha alguna cosa que posaràs en aquest àlbum o no?
Sí, només està Esa Gente, que és l'anterior single, el que vaig treure abans de l'estiu, i sí que aquest, que surt molt bé.
A veure... Escoltem una miqueta, a veure.
Esa gente que, pero suena convincente. Ni ríe y ni se compromete, si cómo me irá y que tenga mucha suerte. Y me lo dicen lo que no duermen.
Esa gente que, pero suena convincente.
Que ni ríe y ni se compromete, si cómo me irá y que tenga mucha suerte. Y me lo dicen lo que no duermen. Y tampoco sueñan, yo sueño.
I quan es tancarà aquest àlbum? És a dir, quan li posaràs el llacet i diràs, aquí el teniu?
Pues això m'ho pregunto jo també.
Però tens en l'horitzó
sí,
una data...
tinc dates, però les que tenia les he anat posposant totes i llavors estic pues, intentant aquesta que tinc ara respectar-la. Però bueno, com que prioritzo la feina i que estigui tot ben fet i que jo estigui orgullosa, doncs es va retrasant. Però bueno...
Aquest 2025...
Aquest 2025 puc dir que sonarà, o sigui, que escoltarem ja singles de l'àlbum. L'àlbum sencer no ho puc assegurar. Mm-hmm. Però sí que, pues això, anirem fent ja... O sigui, que ja estarem entrant en l'era de l'àlbum, això 100%.
Val.
Cosetes, avançaments, evidentment. Parlem una mica de música, d'aquest estil, ho defineixes dancehall, afrobeat. És veritat que no n'hi ha gaire aquí, ni a Catalunya, ni a Espanya, ni en castellà, en concret. No sé si quins referents tens o en què et bases per fer aquest tipus de música.
Doncs jo em baso que és com el ritme que ara mateix em flueix més. També sí que és veritat que faig molta mescla entre, doncs, també jo que sé, a vegades li fico drums de reggaeton o també experimental, l'àlbum serà molt experimental també. I això, però bueno, és uns ritmes i uns gèneres que a mi em transmeten molt, sobretot que vinc de la dansa. Llavors, clar, he de fer música que a mi m'agradaria ballar. Llavors, així estic, però inspiracions com a tal, els clàssics d'afrobeats, Rema, Whisky, Burna Boy, tot això. Mm.
I quin procés tens de creació, de com compons una cançó? No sé si primer surt una cosa, després l'altra, després surt un ritme i després la lletra, o primer una melodia...
Pues intento que cada cop sigui diferent, tot i que ara estic com amb per això, amb l'àlbum i són moltes coses alhora i sí que potser tinc com més tendències o coses que em funcionen i dic, vale, va, pues, segueixo així. Doncs no sé, sí que crec que començo molt pel què vull explicar o la necessitat expressiva que tingui i un cop tinc clara de què vull parlar o l'emoció que vull que tingui la cançó, començo a pensar què és el que millor pot transmetre això. Llavors, a vegades em ve molt la lletra, llavors sempre començo a escriure, i començo a escriure com si fos un diari, o de sobte, bueno, el que em flueixi, escric un poema, o jo què sé. I d'allà, de sobte, hi ha algú que dic, ai, i se m'encén algú, llavors vaig com derivant, i de sobte, pues, tinc algú. És que és molt abstracte.
Seria orgànic, no? Aquesta és la paraula.
El fluir, no? Que ara s'ha de moda.
És aquesta la qüestió. Abans l'hem presentat amb les teves diferents facetes artístiques. Continues amb aquesta necessitat de controlar absolutament tot el procés musical?
Sí, i he de dir que ara produeixo més que mai i m'agrada molt. I sí, no sé, és que també m'acompanyo d'un equip i l'equip ha crescut moltíssim des de l'últim cop que ens vam veure, però sí que estic jo al capdavant i estic allà decidint tot. Però sí, és que no sé, és perquè m'agrada, si no, no faria això.
Tens aquesta necessitat vital, no?, d'estar sobre de cada pas que feu.
Però això perquè m'agrada fer-ho, i m'agrada produir, m'agrada crear, i crec que té com molt més sentit, de la manera que jo concebo el meu projecte, que és fent-ho, no?, i estant allà, i no és com, ah, bueno, fes-me una base i jo allà... És com, no, és que jo també m'expreso amb els acords, amb la percussió, tot, com que tot té sentit. I llavors, no sé, per mi no tindria interès que algú em passés alguna cosa, i que a vegades potser, doncs què sé, et passa alguna cosa i em transmet moltíssim, que tot pot ser, però sí que intento estar sobre, igual que amb els videoclips i tot.
Més enllà de la música, les lletres, no sé si pots explicar en què et bases o en què t'inspira per parlar-ne, si creus que també són una mica experimentals. La majoria són en castellà, no sé si també estàs més plantejat canviar d'idioma, en anglès, en català...
Home, aquí ens va dir una vegada que esperava que en algun moment faria algun...
Dic moltes coses, també.
Sí.
No.
Però ja arribarà, vull dir...
Encara
això...
no ha sortit.
Encara no ha arribat aquest moment... Sí que és veritat que vaig començar en anglès, jo crec que també com per tota la música que he escoltat, però cada cop que sóc més... Bueno, estic oberta a ser vulnerable i com vaig tenir més confiança, doncs escrius com amb la llengua que et sents més. I a mi em surt el castellà. Que potser algun dia em sortirà el català, doncs pues, també. No ho sé, de moment no.
Bueno, ja sortirà.
No, sí. I tant.
Ja sortirà.
I bueno, contestant també tu, en què m'inspiro? Sobretot en coses que he viscut. També són molt experimentants les lletres, però sí que sóc bastant fidel a mi. Però bueno, que també hi ha fantasia. O sigui, bueno, aquesta cosa entre... Quin és el límit entre la realitat i la ficció? Que jo considero que és... O sigui, és realitat, però a la que és art ja és ficció. Que pot tenir, però sempre serà una realitat paral·lela.
És allò de basat en fets reals, però...
Sí,
o sigui,
mai serà una reproducció exacta, perquè ja passa a ser una altra cosa, com que està fora de tu, i cadascú ho interpreta.
Parlant de fidelitats, els teus seguidors estan contents? T'esperen, et segueixen, ballen amb tu... Com ho portes, això?
Doncs bé, la veritat que crec que tinc una comunitat fidel que pot créixer molt més, òbviament, i espero que creixi molt més, però sí, jo crec que estan contents, jo crec que volen més música perquè els hi faig allà lluitar, però bueno, crec que cada artista és com és, i jo sóc molt de... Si trec música és perquè realment doncs, me l'he treballat i hi ha un sentiment darrere i un sentit també. No trec música, i tampoc faig música per fer.
No fas xurros?
No, és que no em surt, tampoc, ja. No, perquè...
No, petites dosis sí. I el millor possible, i tant.
Llavors, jo crec que, o almenys vull que entenguin, que el que els hi dongui és perquè realment estic orgullosa i és algo que poden rebre amb molt de carinyo.
Però vas captant nou públic?
Sí.
Que et va descobrint?
Totalment. El maig va ser com un gran pas, perquè vaig fer un concert a l'Apolo, i va anar superbé, i clar, va ser com un punt que em va veure molta gent que no em coneixia. I llavors, pues allà sí que ho vaig notar molt. I arrel d'allà, pues, he anat creixent.
Parlant sobre això, justament, sobre ara parlam de la música en general gravada, de la producció, de la part artística, de la part directa, de com és un concert d'Ed Meier, com ens hem d'imaginar. Evidentment, ets ballarina, ho dèiem, aquesta música més rítmica, més ballable, això, com és un dels teus concerts?
Pues és increïble, la veritat. Potser queda malament que ho digui, però jo estic molt orgullosa. A part, és el que més disfruto, amb diferència. Per això, perquè tota la vida he estat en escenaris i sempre m'ha agradat. I és una festa, també hi ha moments per tot. Ara ja tinc com un show ben fet, que passa com per molts estadis. Llavors, pues hi ha moments d'emocionar-se, hi ha moments de ballar i de perrear i de tot. Però jo crec que és un molt bon directe estar... Pues això, tot fet amb visuals, amb ballarines, amb transicions... Llavors estic molt contenta.
Jo he vist una petita píndola, d'alguna de les col·laboracions que ha fet l'Admire amb nosaltres, però sense haver vist un gran concert, la sensació és que és un espectacle energètic.
Sí.
No?
Sí,
que desprèn com molta energia.
Sí, clar, jo no estic a l'altra banda, però el que em diuen és que agrada moltíssim. També jo sóc un artista que m'agrada molt connectar amb el públic i parlo molt amb ells i... No sé, com que m'agrada molt tenir aquesta connexió, perquè és l'únic moment on jo puc veure aquestes persones de carne i hueso, no? Que si no és com per les xarxes i no és real del tot, una mica.
I justament per això, parla'ns una mica de la teva experiència internacional, perquè vas tocar ni més ni menys que a Skopje, a Macedònia. Com et comunicaves justament amb el públic allà?
Pues va ser una experiència nova, va ser en anglès, he de dir que tinc bon anglès, llavors... pues em va ser fàcil, però bueno, clar, va ser una experiència totalment nova, molt xula, o sigui, clar, òbviament, si canto aquí a Sant Cugat o a Barcelona, pues hi ha molta més caliu, però bueno, vaig aconseguir que cantessin i tot cançons, tot i que no se les sabien i tampoc les entenien, però això, no?, com que convido molt a cantar i que estiguin allà receptius i ballant, i va ser increïble, una experiència brutal... I molt contenta de que el projecte de sobte pues, ha creuat fronteres i ja no només és aquí a Espanya.
De fet, has guanyat premis també per això.
Sí, també, sí. Vull dir, aquest any han passat moltes coses.
Han passat moltes coses.
Quin bon any, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. Pues, bueno, em van donar un premi del Primavera Sound i llavors em va permetre actuar al Primavera Pro i això també m'ha obert moltes portes. I després un premi de YouTube, que era el premi del públic, que això jo crec que també pues, avala una mica com els directes i això, que pues, érem 5 artistes i la gent que hi havia allà a l'Apolo va votar i em van votar a mi. Llavors jo crec que pues, és guai això, no? Com de, ostres, em dona una idea de, pues, jolín, el
directe. Agrades.
Agradat, sí.
Sí. Tal com ha anat aquest 2024, m'imagino que el llistó ha d'anar pujant. Què esperes d'aquest 2025?
Pues molt bona rebuda de l'àlbum, o sigui, dels singles que tregui i de les coses que vagi fent, espero que agradi i jo també m'ho curraré moltíssim, com sempre, per poder arribar a la gent i arribar a gent nova i seguir fent molts concerts, que això pues, està passant i ara ja pues, em truquen més que jo vaig i llavors és guai. Però bueno, igualment jo també faig moltíssima feina i també truco molt i m'esforço molt i construir un equip més gran i pues això, obrir noves portes i seguir creixent.
Quin és el proper perquè et vulgui veure? No sé si algun proper a prop, més o menys.
Sí.
Si vol viatjar algun, endavant també.
Si és fora i cal...
Si és fora, viatjar.
Ja.
No? Sí, sí.
Però
sí.
Algunes dates properes que tinguis.
Que pugui dir... Bueno, encara no s'ha dit, però jo crec que ho puc dir. El 28 de febrer a Santa Perpètua de la Moguda hi ha com un centre cívic que es diu Can Bernades, que és així jove, i faran una festa el divendres per la nit. Llavors, pues, allà, sobretot gent jove que vulgui anar i vulgui anar de festa, pues, allà
mira,
estarem.
En exclusiva ho sabem, perquè
sí.
Això no...
28 de febrer a Santa Perpètua. Estem acabant, acabarem amb música de l'Ed Meier, evidentment. Personalment, en quin moment diries tu que et trobes?
Uf, complicat. Estic bé, perquè ara estic creant molt, però clar, el procés creatiu desquicia molt. Llavors estic com aquí... Uns dies estic increïble i és com, buah, que guai, pedazo d'àlbum. I els altres estic, quina merda, no val per això i tal. Però bueno, s'ha de tenir de tot.
Doncs, en Mayer, des d'aquí molta força a continuar treballant. Esperem precisament el teu treball i que vagi molt bé, que tinguis un bon any.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies a l'Admayer, gràcies al Martí González i a vosaltres que ens heu acompanyat. Ho deixem fins demà i ho deixem amb la veu d'Admayer. Adéu-siau.
Guarda-la pa' mi después, que no quiero morir, sin gloria ni castigo, deja esa pastilla, guarda-la pa' mi después, que no quiero morir, sin gloria ni castigo,
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.